L'Irradiador, amb David Guzmán.
Som-hi, rescato abans de començar el que era l'inici de la primera sintonia que va tenir aquest programa ara farà 8 anys per tancar un cercle que no sabíem que es tancava. El d'avui és l'últim irradiador, no de la temporada sinó de sempre, però durant el programa no escoltareu grans comiats perquè ens van comunicar que es cancel·lava quan ja havíem gravat l'últim capítol de la temporada, un capítol com cada any coral i de recomanacions per a l'estiu, que ara també serà un adeu a contracor. L'Irradiador va néixer el 2017, quan ICAT es feia dir ICAT FM. Encara no havíem votat en referèndum i la paraula confinament ens semblava l'argument d'una pel·lícula. Han passat 8 temporades, gairebé 350 programes i un munt d'escriptors, llibreters, editors, teatrers, músics. I això que en diem gent de la cultura, perquè l'Irradiador en realitat ha tingut sempre més vocació de magazín cultural que no pas de programa de llibres. Tonight's the night, open your door and I'll come inside. Els comiats sempre fan de mal pair, i més encara quan no te'ls esperes. Per tant, em limitaré només a donar les gràcies. Gràcies, en primer lloc, a la gent que ha format part d'aquest projecte. Per ordre d'aparició, la Maria Rovira, aka Oye Sherman. Ha estat un honor comptar 7 temporades amb la seva batedora cultural afinadíssima. Gràcies al bon gust melòman de l'Àlex Gutiérrez, la millor jukebox possible per aquest programa. Gràcies a la lucidesa i a la sensibilitat de la Míriam Cano. La seva tria és el nostre cànon. Gràcies a la complicitat, l'agudesa, les entrevistes i les lectures de l'Olf Beltran, el nostre lector in fàbula. Gràcies a la Paula Carreras per portar-nos el millor del teatre i les arts escèniques, encara que no quedessin entrades. Gràcies, com sempre, a l'enorme Rosa Silloé, el somriure imprescindible darrere del vidre. Gràcies a tota la gent que ha passat per aquests micròfons. I gràcies, sobretot, i especialment a vosaltres, a l'altra banda, a tothom que ens ha escoltat una o mil vegades, a tothom que ha recuperat el podcast, a tothom que algun cop ha après alguna cosa o s'ha sentit acompanyat amb aquest irradiador. Aquest ha estat i seguirà sent l'únic sentit d'aquesta feina. A l'emissora germana Catalunya Ràdio seguireu trobant literatura i més enllà el programa Ciutat Maragda i el núvol de 3CAT seguireu trobant els 3 centenars llargs d'irradiadors en forma d'arxiu. I ara sí, amb el tritaral·la de Carlo Amleto, endavant amb l'últim irradiador sense consciència de ser l'últim.
Tritaral·la, terramanalal·la, terramanalal·la, terramanal·la. Tritaral·la, terramanalal·la, terramanal·la, terramanal·la. Tritaral·la l'ho inventato io stesso, non vuol dire nulla, ho scritto di getto. È così lontano da ogni morale, è un termine privo di peso sociale. Un vocabolo si può dire inutile, senza alcuna corrispettiva immagine. Puro suono indistinto, vive. Lontano da politiche economiche ed industrie siderurgiche, lontano dall'agricoltura e dalle barbabietole, lontano dallo zucchero, dal sale, dal caffè, da ogni qualsivoglia varietà di camomilla, classico vaniglia, frutti di bosco, da boschi, alberi, fiumi, paludi, da qualsivoglia voglia di tipologia di funghi, porcino, champignon, lontano da champagne, France, Europa, da qualsivoglia voglia di trovare un senso a questa storia, da Vasco Rossi, lontano da Paolo Rossi, da Valentino Rossi, dai vini bianchi e rossi, lontano dall'alcolismo, dal razzismo, dal cinismo, dal buddismo, dal turismo, dal temuto dispotismo. Tritaralla non significa nulla, però se lo senti. Balla.
Tritaralla, terramanalalla, terramanalalla, terramanalalla. Soy Tritaralla, terramanalalla. És un lema preciós per començar, per inaugurar l'estiu, si més no, i el juliol, que és un mes molt esperat i molt desitjat, com molt esperada i molt desitjada era l'arribada de tota la colla irradiadora. Com esteu, Míriam Cano?
Què tal?
Com anem? Tot bé?
Bé, sí.
Àlex Gutiérrez.
Hola, hola, què tal?
I Paula Carreras.
Hola, què tal?
Tot bé? Àlex, anaves ballant amb el cap?
Sí, és que sí, acompanyava, no? Convidava al moviment sincopat.
Tenies controlat Carlo Amleto?
No.
És molt guai dir-se Amleto de cognom, no?
T'imagina, sí, sí.
No?
Jo pensava
totalment
que a tu t'agrada tot l'italià, és igual que.
Sí, sí,
si és italià, t'agrada.
Hi ha un únic filtre.
Hi ha un únic filtre que és que sigui italià.
També és un filtre important, eh? Vull dir que hi ha una... No, 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 no és un tot, però s'assembla bastant. Sí, eh? De fet, és una cosa que rebo a vegades en forma de crítica. Diu, no tens, no tens, amb Itàlia no tens filtres, m'han arribat a dir en determinat contextos. No? Però no, però aquest és un còmic interessant, que a més a més dir-se Hamlet de cognom, que m'imagino que és un, no? Un sobrenom, un nom d'art, doncs té la gràcia de tritar-la, com qualsevol cançó absurdista i de lletra mig inventada, és molt benvinguda també en aquest programa. Acabem de parlar i d'escoltar una gran entrevista i un gran llibre, i ara tenim també un munt de llibres i de coses. A veure, com hem quedat, que aquí començaria la Paula, exacte.
Aviam.
La Paula, que ens ha portat al teatre tota la temporada, i què, i que faràs el mateix?
Faré una mica el mateix. El que passa és que he vingut a fer una mica de reflexió de què ha passat aquesta temporada a l'Irredador.
Balanç.
Balanç. Què ha passat? Molts cops ha passat que coses que hem recomanat, entrades exaurides, ja no hi ha lloc, recomanes una cosa i les temporades són curtes, s'acaben, no dona temps a agafar entrades. No. Llavors, he decidit que això no ens pot passar la temporada que ve. Llavors, aquestes últimes setmanes ha passat una cosa grossa en el món del teatre. N'han passat moltes, però una d'elles és que s'ha presentat la temporada que ve del Lliure, la 25-26. També la del TNC, però la del Lliure m'ha cridat especialment l'atenció, que deixo constància que això no és promoció, o sigui, és una cosa que és recomanació genuïna.
No treballes
genuïna.
Pel Lliure?
Llavors, llavors, he pensat que una cosa que podríem fer és fer una mica de repàs de quins espectacles valdran la pena veure, recomanacions a cegues, una mica com el que vam fer de repàs del Grec, de dir coses que crec que poden estar bé per estar-ne pendents, perquè sí que ara ja estan disponibles els abonaments, encara no estan disponibles les entrades, però sí que podria ser una bona oportunitat per dir, tenim controlades una mica les coses que vindran l'any que ve, i per tant estiguem pendents de quines coses ens interessa per un cop surtin les entrades ser els primers en agafar-les.
És a dir, que en aquest cas l'excusa no vaig tenir temps, em vaig quedar sense entrades, no.
Bueno, sempre previsió. És una excusa perquè són coses que passen, però sí. Si podem oferir una mica de previsió, trobo que pot ser el meu regal de l'estiu als oients de l'Irradiador. Aleshores, la temporada 25-26 del Lliure, jo he de dir que en general la presentació vaig pensar que feia tot molt bona pinta, però evidentment faré una selecció. La temporada començarà amb una obra a la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure de Montjuïc, que és la sala gran, que dirigirà l'Àlex Rigola, que després de 8 anys torna a fer grans formats. L'Àlex l'hem vist a la sala Heartbreak Hotel, que n'hem parlat aquí a l'Irradiador, amb formats molt petits, amb una sala que és minúscula però que és superacollidora i que convida un tipus de teatre molt concret, doncs torna a fer el gran format i dirigirà El mestre i la Margarita.
Oh, caram.
Exacte. Que és una de les millors novel·les de la literatura russa probablement del segle XX. Doncs la porta en escena i al cartell veiem la Laia Manzanares, el Nau Albet i el Francesc Garrido, que també l'hem vist a les espectacles de la sala Heartbreak. Trobo que això, com a espectacle inaugural, ja diu moltes coses. Crec que sempre ens hem de fixar en els espectacles inaugurals de les programacions en general perquè donen pistes, no? I molts cops acostumen a ser una declaració d'intencions, i per tant aquesta trobo que trepitja fort.
Curiositat capciosa, perquè l'any passat va ser polèmic. S'explica o es detalla qui fa la traducció?
És una versió de l'Àlex Rigola.
Ah, però és una versió a partir d'una traducció russa de...
Però,
perquè l'any passat, que les versions de traducions...
Hi va haver una mica de polèmica. En aquest cas, diu versió i direcció d'Àlex Rigola. O sigui, no parlen de traduccions com a tal, sinó que suposo que l'Àlex fa una adaptació en base al que sigui.
Del rus.
Sí, no perquè, per exemple, la nostra estimada Xenia Konova va traduir-ne la versió més recent, però jo crec que fa 4 anys o així, no? Vull dir que a vegades són versions a partir de traduccions ja publicades i aquest tipus de coses que l'any passat va quedar una mica invisible i llavors van sortir veus, lògicament...
Jo estaria bé que ho diguessin, una versió a partir de la traducció...
L'any passat ho van dir, però a pilota passada.
A pilota passada,
després de la polèmica.
Potser, o sigui, jo he fet una mica de repàs general de la web i no he entrat molt en detall de cada espectacle, perquè si no estaríem hores aquí xerrant. Vull dir que potser està explicat i jo ara mateix no tinc la informació que podria ser. Llavors, més coses que m'han cridat l'atenció. Faran una versió també... Hi ha molta novel·la, cosa que és un tema que és bastant polèmic. També en el món del teatre últimament a Catalunya, com a mínim, que es fan moltes adaptacions de novel·les i hi ha molta gent que diu, bueno, i els textos dramàtics, què, no? Vull dir que està bé adaptar novel·les, però que també està bé al teatre veure teatre, no? Doncs bé, la Lucia del Greco, directora romana afincadíssima a Barcelona, que coneix perfectament l'ecosistema català, que aquesta temporada ha fet el Mat amb psicosi i ha tornat amb el Pura passió de l'Annie Ernaux i que ho ha patat amb tots dos espectacles, farà una versió de Donetes, el clàssic també de Louisa May Alcott, i que pinta molt bé. Ho convertirà en un musical, o sigui, és una versió realment molt... O sigui, se la fa molt seva i aviam què en surt d'aquí, però també trobo que fa molt bona pinta. Serà com un espectacle-concert amb l'Elisabet Casanovas, amb el Joan Esteve, amb la Mia Esteve, amb la Paula Jornet, amb la Míriam Mucles i la Blanca Balladbó. Llavors, també, o sigui, encara amb les novel·les, torna el dia del Batussi, que és una de les grans obres de la temporada 23-24 que va petar, que ara últimament l'Enric Auqué ha guanyat un Premi Max, mm-hmm. precisament per la interpretació que en feia. He de dir que canvia l'elenc del dia del Batussi i que molts dels actors que l'interpretaven no els veurem, però bueno, l'obra és la que és, la direcció és la mateixa, és de l'Ivan Morales, és una adaptació del llibre de Francisco Casabella, que és un retrat de la ciutat de Barcelona, d'una Barcelona molt concreta. És un tros d'obra increïble, que em sembla que són com gairebé 4 hores, val molt la pena. O sigui, espanta una mica la cosa aquesta de 4 hores al teatre. Jo crec que en aquest cas val molt la pena perquè surts d'allà esgotat tu com a espectador. O sigui, saps allò que dius, bueno, com han d'acabar els actors? És una passada i trobo que només per... O sigui, és d'aquelles coses de per petició popular. Torna el Batussi, el lliure, vol dir que realment
va funcionar molt bé
i a la gent... Sí. I molta gent no ho va poder veure i ara doncs està bé que torni. Llavors, una altra cosa que torna. Torna el lliure, però la vam veure al Grec l'any passat. És un espectacle de la companyia Baró d'Abel, una companyia de circ francesa. No, em sembla que són belgues. Diria que són belgues. Ara
no se t'enfadaran, no pateixis. Ja.
Yeah. Bueno, Baró d'Abel són una companyia que treballen molt, per exemple, amb animals, fan coses molt espectaculars. La temporada 23-24 també vam veure Falès, que era un espectacle que feien a la Sala Gran.
Ah, és d'ells.
Sí.
Ah, xula.
Sí. I al Grec vam veure un espectacle que es deia Qui som, que aquí no hi surten tants animals, sí que surten animals, perquè si no, no seria Baró d'Abel, però sobretot juguen amb la idea de el fang, la ceràmica i en com la Terra construeix el món on habitem nosaltres ara. És molt espectacular, és d'aquelles coses que no cal entendre, que només cal gaudir i que realment, si et deixes endur, l'experiència és increïble. I ara la faran també a la Sala Fabià Puigserver perquè és un espectacle de gran format que requereix espai.
Déu-n'hi-do. Més? O fem una segona ronda?
No, podem fer segona ronda. Hi ha moltes coses, vull dir que sí, això no ens ho acabaríem.
Bueno, no, de moment n'has dit 4, crec, i totes bastant...
Sí, hi ha moltes coses que valen molt la pena.
Molt apuntables. Àlex, has de empair una mica això?
Sí, jo he portat gelats. He vist que tots l'heu carregat de llibres i em semblava que això estava molt bé per un programa estival, doncs, a fer recomanacions, però jo els porto gelats.
De quina marca? Àlgida?
Mira, home, ara estava pensant que us porto Mica.
Home.
La cançó Ice Cream de Mica, clar, seria la marca Mico, en aquest cas. Seria una de les marques clàssiques de gelats. No sé si éreu usuaris del mític el Fantasmico. Per exemple, no sé si això us ressona en la vostra infància.
Era més el Micolàpid, no?
El Micolàpid, molt bé.
Que et sortia el premi.
Exacte.
Podies encavalcar una...
Bueno, Fantasmico era... Fantasmicos
eren aquests petits.
Fantasmicos ja són de gent més jove.
Sí, són de gent
més jove. Que culminava amb una xocolata molt bona i molt negra, en forma de punta.
Estranyament negra, exacte. Sí.
Què era allò? Què era?
No, però vull dir que pel que són els gelats de consum així massiu, que podien ser aquesta xocolata, diguéssim...
Això encara no.
Sí,
existeix. No sé si existiran els premis,
no
l'he tastat
mai, jo crec.
Ara, no, perdó, ara existeix una cosa que és similar, que el pal és un mànec de plàstic que té 4 ossets de peluix a dintre.
Haribo d'aquests.
Un Haribo, exacte. Mm-hmm. I però també té al principi mateix de l'èmbol, exacte. I, de fet, això ja em permet...
Sí, ja sé què és.
Sí, tot plegat, a veure, això dels gelats...
Tot això t'ho faràs lligar amb una cançó?
M'ho faré lligar amb una cançó i, més, m'ho faré lligar amb... No sé si heu detectat, jo sóc molt observador, que tots els anuncis del gelat, que hi ha normalment un únic subtext, que és llepar, diguéssim, gelat, com si estessis llepant coses que no són... És a dir, quan la gent anuncia pollastres a l'ast, no menja pollastres amb aquella fruïció amb què mengen els pollastres a l'ast. Mica ens canta I want your ice cream, I want it melting on my tongue. Vull que es desfaci. I want it, what you're waiting for. I llavors tot és ple d'insinuacions com en els anuncis típics de que es veuen aquests llavis molsuts massacrant i fent cruixir, no?, aquestes xocolates congelades. Doncs tota aquesta imatgeria eròtica és la que Mica, no Mico, que no som família, doncs concitava en aquesta cançó que es titula Ice Cream.